Microcosmos.
Què tal, persones? Benvingudes a Microcosmos, aquest espai per a la música dels nostres temps. Com sempre, a la UPV Ràdio, la 102.5 de la FM, si ens escolteu a València Capital i agarreu la senyal. També ens podeu escoltar a radio.upv.es, seguir-nos a Spotify, a iVoox, a YouTube, on estan tots els programes penjats, els podeu escoltar cap avant, cap arrere, els podeu escoltar en dies solellats, en dies de pluja, en dies en els que l'ànima ens demana més acció, ens demana més calma. Sabeu que hi ha Microcosmos per a cada moment. Ens podeu seguir també a les xarxes socials, a Instagram, a Twitter, a Facebook, @microcosmos047. I ja donem pas als nostres col·laboradors habituals. Álvaro Pérez, què tal? Benvingut.
Així estem, amb moltes ganes de començar.
Això esperava. I Borja Martínez Alegre, què tal? Benvingut.
Bon dia, molt bé, així estem.
Com sempre, no? Molt bé, doncs, avui dediquem el programa a una d'aixes figures en la història de la música que no deixen indiferent a ningú. Estem a l'any 2022 i enguany es complix el centenari del naixement del compositor i enginyer grec més famós del segle XX. Estem parlant, per descomptat, de Yanis Xenakis. Bé, doncs, d'esta música ara fa 100 anys, no, Álvaro?
Així és.
Bé, de la música no, de qui l'ha creat, veritat?
Correcte. El nostre convidat naix al 1922, per això avui estem celebrant el seu centenari. Un homenatge més dels que s'han realitzat al llarg de l'any.
I que a nosaltres quasi no ens dona temps, perquè estem acabant ja el 2022 i no havíem fet este programa especial de Xenakis, però bueno, al final ha caigut, no?
Sí, ens ha vingut ja a finals. Com deia, Xenakis comença estudiant enginyeria a Atenes, però els seus estudis es van veure afectats per l'inici de la Segona Guerra Mundial.
Guerra en la que el mateix compositor participa com a soldat. De fet, a finals del 44 va impactar un obús a l'edifici on estava Xenakis, provocant la mort del seu company de guerra i la pèrdua d'un ull en el cas del compositor.
Ai. I va deixar en el rostre seu eixa famosa ferida, no?, que li va caracteritzar de per vida.
Efectivament.
Bé, i què va passar durant eixa guerra, Álvaro?
El fet de participar en la guerra provoca que la seva educació musical tingui un origen més autodidacta. Xenakis comentava aquesta anècdota en una de les últimes entrevistes que va realitzar per a la revista Scherzo.
Dia el següent. Durant la guerra, amb un amic músic, sempre ens les arreglàvem per ocupar cases amb piano. El meu amic era un poc més jove que jo i tocava molt bé aquest instrument. Vaig amb els dos amics en la guerra, no? És a dir, entraven en una casa, ocupaven aquelles cases que tenien piano. Nosaltres faríem igual si anàrem a una guerra? buscaríem la casa que té piano.
No sé si la prioritat seria buscar un piano.
No, veritat. La veritat és que en temps de guerra igual no és la màxima prioritat, però en aquests moments de crudesa i de barbàrie, doncs, trobaven a lo millor i ser oasi, no?
Això diu prou d'estes personalitats.
Efectivament. I quina obra estàvem escoltant? La que estava sonant, quina era, Borja?
L'obra és Metàstasis B, escrita entre el 53 i el 54. Metàstasis no en el sentit que sabem, sinó en el sentit de més enllà de l'estat estacionari o dialèctic.
Ahà, i a qui està dedicada aquesta obra?
Està dedicada a Maurice Leroux i estrenada al Festival de Donaueschingen per Hans Rosbaud.
I aquesta obra que hem escoltat, de l'any 53-54, no? Meitat del segle XX, plena meitat del segle XX, quina plantilla compta? En quina plantilla compta per a l'orquestra?
Està escrita per a 61 intèrprets, una orquestra de 61 intèrprets, però no de la manera genèrica que estem acostumats a veure les partitures d'orquestra. Totes les parts són individualitzades. Totes les parts són totalment individuals.
És a dir, no hi ha seccions, no? Com coneguem habitualment de violins primers, violins segons, no. Sinó que cada músic, cada intèrpret, té una part que és única.
Clar, i això implica un pentagrama diferent en la partitura del director.
Això implica dur una 3 o una 2 per a dirigir i un faristol potent, que
exactament,
ho aguante, no?
En un plotter d'arquitectura s'ha de fer aquesta partitura.
Mare de Déu del Senyor. I què inclou esta partitura? A veure, quines tècniques?
Inclou glissandi en tota la massa orquestral amb un gradient totalment calculat.
Que recordem, bueno, els glissandi són eixes formes interpretatives que d'alguna manera van d'una nota a una altra amb una seqüència contínua de notes, no?
Exactament, passant per totes les altures possibles.
Efectivament, molt bé. I com està composta aquesta obra? Què va fer Xenakis?
Sí, tots els paràmetres musicals venen calculats per progressions geomètriques. I per últim, també hem de dir que fa servir el càlcul de probabilitats per decidir tots els esdeveniments sonors.
O sigui, ja estem veient aquesta relació entre música i matemàtica, no, Álvaro?
Efectivament. També hem de dir que en el seu moment va ser una reacció a la música electrònica, representant una emancipació tímbrica de l'orquestra.
És a dir, treballar una tímbrica determinada en l'orquestra que potser no era l'habitual, no? Buscar amb l'orquestra efectes tímbrics, no? Sonoritats que potser no estaven en aquell moment duent-se a terme, no?
Sí, que el paràmetre tímbric siga preponderant a altres paràmetres que en segles anteriors eren prioritàries, anem a dir.
De fet, és molt interessant això que comenta per als nostres oients, no? Explicar que potser el que abans era més prioritari pot ser el tractament de la melodia, no? El més important en aquesta obra és que el públic a lo millor escolte la melodia, nosaltres construïm una harmonia i és reconocible. Així, el que busca Xenakis no és una melodia que l'oient escolte clarament, sinó és una tímbrica, no? Un timbre general, un conjunt. I ho fa a través de l'orquestra, veritat, Álvaro?
Sí, així és. A més, hem de tindre clar com hem començat el programa, comentant els seus inicis en la guerra, que això és molt determinant per veure com ha sigut la seva educació musical i les seues vivències a l'hora d'escriure.
Bé, doncs escoltàvem Metàstasis B, dirigida per Arturo Tamayo, amb la Luxembourg Philharmonic Orchestra, de l'any 2008, com pronuncia, se dona compte. És que la UPV m'està pagant un curs de fonètica anglesa i xina. Estic treballant també
per a fonètica universal.
Universal, fonètica universal. Ja hem parlat un poc d'aquesta relació entre música i matemàtica. Anem a endinsar-se un poc en el que serà la música estocàstica, però primer anem a escoltar altra obra, després de la qual explicarem exactament el que és este terme. Primer que tot, abans de parlar de la música estocàstica, hem d'entendre la tournée europea que va fer Xenakis, no, Álvaro?
Efectivament. Xenakis escapa a França perquè a Grècia està condemnat a mort per rebeldia,
vaja,
pel seu activisme polític.
Amigo.
A França treballa amb el famós arquitecte Le Corbusier. Uh-huh. Si voleu més detalls sobre aquesta anècdota, podeu consultar el primer programa de la primera temporada, on comentem...
Els inicis dels inicis.
Tot això.
Anys A.
Anys A, quan varen parlar, efectivament, de Xenakis, del pavelló Philips, no, de Le Corbusier.
Sí.
Inquietant. Bé, ja veiem ahí una associació entre una gran personalitat del món de la ciència i l'enginyeria, no? Xenakis amb Le Corbusier. Però, i dels seus estudis de composició, què és el que podem dir, Álvaro?
Pel que fa als estudis de composició, va estudiar amb Honegger i Miló, encara que l'experiència no sigui del tot bona, segons comenta ell. Finalment va trobar el seu professor, que va ser Messiaen, i motivava molt a Xenakis per a que treballara el seu llenguatge i no anara cap a estètiques que s'estaven fent en aquest moment.
Molt bé. Ara ja sabem que va fugir de Grècia, va arribar a França, va parlar amb Miló, va donar classe amb Miló, amb Honegger, i finalment amb Messiaen. Ara ja podem explicar què és allò de la música estocàstica. Jo que l'oient està escoltant, què és la música estocàstica? Borja, com ho podríem resumir?
Bàsicament, podríem resumir-ho com la utilització de la probabilitat com a eina per a compondre.
Hem d'entendre que la seva habilitat com a enginyer el va portar a crear un nou estil dins de la música del segle XX. El terme de música estocàstica ho va sellar el propi compositor.
És a dir, que ell mateix va iniciar una corrent, no?, basada en la composició de música a partir de probabilitats matemàtiques, no?, i fórmules determinades per números, no?
Clar. A més, té un llibre, Música formalitzada, on explica tots els processos de les seues obres.
Bueno, música formalitzada, no. Formalized music, thoughts and mathematics in composition.
Álvaro, com t'agrada, eh?
Home, per favor.
Curs de fonètica de la UPV.
Curs de fonètica de la UPV. Que animem a tot el món a que ho llisga, perquè és fantàstic per a l'estiu, per a les vacances de Nadal que s'acosten, no? En fi, ell mateix va escriure... este llibre on ho explica, i ell mateix li va donar el nom al seu propi estil. Quina meravella, no? És que no hi ha res millor, no?, que ser compositor i acunyar el teu propi estil. És fantàstic. I esta obra que estàvem escoltant està composta en esta nova tècnica, no, Borja?
Efectivament.
I quina obra és?
Agafaré aire abans de dir el títol de l'obra.
Anirem.
Es tracta de ST/4-1,080262.
Mare meua. I per què este nom? A veure.
És una obra de 1962 per a quartet de corda i té este títol tan particular, com em preguntes, Mario, en base als seus elements.
Els elements del títol, el ST, 4, U, 0, 8, no? ST què és? A veure.
ST significa música estocàstica.
Vale, és a dir, és el nom de l'estil que ell mateix crea. Molt bé. I el 4, U?
És perquè és la seva primera obra escrita per a quatre instruments.
Ah, molt bé, això no té perdó, no? Quatre instruments, U, perquè és la primera.
Exactament.
I finalment, aquest número de matrícula, 080662...
Significa 08, perquè és el 8 del 02, perquè és febrer, i 62 del 1962.
És a dir, és la data de composició. No se va calfar realment tant el cap, no?
Composició igual no és la paraula del tot. Anem a explicar-ho.
Anem a veure per què.
Realment, esta obra va ser creada en esta data per part d'un ordinador.
Ah, o sea que la faena no la va fer ell. La faena la va fer l'ordinador. Mare meua.
Polèmica.
T'explique. Ell ordena a este, com ell diu, cervell electrònic, definir tots els paràmetres següents. Les altures, el timbre, l'instrument, el gradient del glissando, la duració i la dinàmica de l'emissió.
Vale. O sea que ell li va dir a l'ordinador el que havia de fer. I l'ordinador ja ho va treballar, no? És una manera innovadora de compondre, no?
Correcte.
I esta versió que hem escoltat és del grup Jack Quartet de l'any 2009, no? Bé, doncs, amb esta obra anem a seguir amb una altra obra, també de cambra, una obra de música de cambra, on també trobarem esta manera de compondre de la música estocàstica. Bé, doncs, quina obra és esta que està sonant de fons, Álvaro?
Eonta, escrita entre 1963 i 1964.
Eonta. Ojo, quin títol més interessant. Quin significat té, Borja?
Té com a significat éssers.
Éssers.
I és un homenatge a Parmènides.
A Parmènides, el famós filòsof presocràtic del segle V abans de Crist, que segur que els nostres oients això ja ho sabien, perquè són molt cultes. Però bé, qui la va estrenar, Borja?
Nada más y nada menos que Pierre Boulez.
Pierre Boulez, la persona que tots voldrien que ens estrenara les nostres obres, si fórem compositors, vamos.
I si està que era viu.
Bueno, sí, ese detall és important.
Sí, ajudaria prou.
Ajudaria prou. I hem parlat que també és una obra dins del gènere o de la... està corrent de música estocàstica, no, Borja?
Exactament. Fa servir la música estocàstica, com hem estat comentant, tot el tema de les probabilitats i també, en paraules del propi autor, d'una manera simbòlica, treballant la logística.
Vale, vale, vale. I hem dit que és una obra per a música de cambra. Quins instruments intervenen?
Sí, tenim dos trompetes, tres trombons i piano, que és la part més preponderant d'esta obra.
Efectivament, que és el que estàvem escoltant ahir a l'inici, no? Ixe piano a solo. A més, els músics de metall han de canviar, no?
Sí, en un moment de l'obra, ve senyalat a la partitura, els cinc intèrprets de metall han de canviar d'espai per interpretar... Clar, evidentment el piano no el manegem del lloc, no. Però sí els músics de metall.
A no ser que tinguem allí a dos o tres en un carro o algo, no? El piano damunt. Com per exemple va fer Carles Santos, no? Duet un piano per ahí per tot el centre de València. Però bueno, sí. Això ja logísticament és una... És una tasca considerable. I escoltarem una versió de l'ensemble London Brass, amb Rolf Hind al piano, de l'any 1991. Què et sembla, Álvaro?
La veritat que genial. Sobretot per les tècniques que utilitza, que ara sí que poden ser un poc més freqüents, però el aprofitar el piano per tindre una ressonància, una reverberació, clar, que sols amb els instruments de vent no la vas aconseguir.
Això és molt interessant el que està comentant, no? Per a que els oients es facin una idea. El fet que el piano, bueno, clar, un piano de cua gran amb la tapa oberta, provoca que quan els altres instruments que estan prop d'ell interpretant toquen, les cordes del piano el que fan és que també ressonen, no?, i produeixen aquesta ressonància natural que es produeix en l'instrument i que és molt interessant.
És exactament el mateix que passa a la seqüència número 10 de Luciano Berio, per a trompeta i ressonància de piano.
Sí, sí, sí.
I que després hem vist en molts compositors que han utilitzat esta tècnica, no?, de ressonància dins del propi piano amb altres instruments, no? Jo em fico a tocar un instrument prop del piano i el propi piano, per simpatia, i això que es diu, no?, les cordes sonen.
No perquè el piano siga amable.
No, exacte. Exacte. Bé, doncs, és molt interessant esta obra. Anem a seguir avançant fins als anys 80, quan Xenakis escriu exactament esta música. Bé, de quina obra estem parlant, Álvaro? Quina obra està sonant?
Estem parlant de Rebones, escrit entre 1987 i 1989. Per a un sol percussionista.
Per a un sol percussionista que interpreta diversos instruments de percussió,
sí.
No? Quins són?
Hi ha bongos, tom-toms, bombos, tombadora i caixes xineses.
Ah, i com està estructurada la peça?
En dos parts sense ordre prefixat. És a dir, pues, comença primer en una o després en l'altra.
Però com, anem a veure, com és això? O sigui, jo faig l'obra i puc començar a interpretar-la per on vulga?
Sí.
Mare de Déu, quin descontrol. En fi, per definir la peça ens remetrem a les paraules d'un famós crític francès, de Jacques Longchamp, no? Què diia aquest crític?
Un immens ritual abstracte, una suite de moviments i de martellades sense cap contaminació folclorística. Música pura, plena de meravellosos i florits ritmes, més enllà del drama i la tempesta. Una nova obra maestra.
Paraules d'aixes que senten càtedra, no? El famós crític francès. Quina versió estàvem escoltant ara mateix, Álvaro?
Estem escoltant la versió de David Moliner, també compositor i d'ací de la nostra terra.
Efectivament. En el seu àlbum From Shenakis to Moliner, Percussion Solo, no? Bueno, Moliner no, ahí sí que seria Moliner, perquè és d'ací, no?
Ui, el curs de fonètica.
Efectivament, de l'any 2020. Bé, és una obra superinteressant, no? Al cap i a la fi és un passet més, no?, en aquesta escritura per a percussió, veritat, i que Shenakis du a terme de manera... De manera magistral, no?
I que és totalment de repertori avui en dia.
Efectivament, és a dir, tots els percussionistes...
Tots els percussionistes professionals, si no tots, el 98% interpreten aquesta obra.
Com no podia ser d'altra manera. Bé, doncs anem tancant el programa amb una obra que trenca una mica la cronologia que estem seguint per a tornar als anys 60. I trenquem aquesta cronologia perquè és la primera obra que escoltarem al programa escrita per a veus, escrita per a cor, on Shenakis demostra el seu domini per a treballar la tímbrica coral d'una manera, en fi, millor que ho escoltem. Bé, fantàstica, no? Quina és esta obra, Borja?
Intentaré dir-ho bé perquè jo encara no he arribat al mòdul de francès en el curs de fonètica.
Ai, mare meva, a veure, va. Intenta-ho.
Nuit.
Nuit, fantàstic. No és la nuit ixa de Rameau que se va cantant per ahí en els coros famosos de que canten los chicos del coro de la película, no?
Crec que estem en una altra estètica.
Estem
mateix.
En una altra estètica. Nuits, de quina època?
Feta entre el 67 i el 68.
Vale, vale, vale. I està, com hem dit, està escrita per a veus, no?
Efectivament. Trobem una peça per a veus amb una escritura instrumental en grans moments de l'obra, com podem comprovar.
I realment podríem parlar, igual que en Metastasis, d'aquest efecte que busca Shenakis, no? Que és un element més tímbric.
Sí, el paràmetre del timbre com a prioritat número 1. No?
Dime.
Sí, el text estableix com un element tímbric, com estem comentant, amb l'única justificació de provocar una sonoritat determinada en funció del discurs.
Vale, vale. És a dir, que realment lo important així no és entendre el text, sinó que el text és utilitzat com a una ferramenta per a crear una tímbrica, no? A través de les consonants, de l'articulació de la veu, no?
Efectivament. De fet, tot està reduït a fonètica. reduït igual no és la paraula millor, però crec que ens entenem.
Tot es basa en eixa fonètica i és molt interessant el fet de que sempre quan s'escriu per a veus, els compositors han considerat primordial la comprensió del text i el missatge que transmet.
Sí, la prosòdia en si.
Exacte. En este cas, Xenakis es diu, no, el text per a mi és una ferramenta més per a crear una tímbrica, no? I això ja és un element trencador, no? I per això escoltarem esta obra. Quins materials compositius tenim ahir?
Sí, d'igual manera a les obres que hem comentat avui, els materials compositius trobem en aquests materials compositius la utilització dels glissandos, un àmbit reduït, la microtonalitat i la sensació d'un clúster mòbil.
Un clúster mòbil que podríem dir, Álvaro, que és algo així com un bloc harmònic, no? Un bloc de molts sons escoltats alhora i que es van manejant, no?
Així és, com un acord, però on les notes estan molt juntes i costa molt diferenciar-les unes d'altres.
I a quina peça... a qui està dedicada esta peça, Álvaro?
El mateix compositor, a l'inici de la peça, escriu les següents línies. A vosaltres, presos polítics desconeguts.
Ah, i en aquestes línies menciona alguns noms concrets, no?, de presos polítics, no? I com acaba aquesta cita?
I per a vosaltres, els milers d'oblidats, els noms dels quals es perden.
Bé, doncs clarament és un missatge polític, no? Al final està recordant a totes aquestes persones perseguides, exiliades o empresonades, no? Durant estos anys tumultuosos, estem parlant dels anys 60, hem passat la Segona Guerra Mundial, on el pobre Xenakis va patir de lo lindo, no?, que se diu. I escoltarem ara una versió del Danish National Radio Choir, no?, i dirigit per Jesper Grove Jørgensen, de l'any 1999. Una versió fantàstica, que estàvem escoltant i escoltem aquestes tímbriques, no? Bé, doncs, amb Nuits arribem al final del programa dedicat a un dels grans compositors del segle XX. Xenakis no només va escriure música, sinó que es va implicar en el desenvolupament de noves corrents que influenciarien a compositors posteriors, veritat?
Efectivament. Cal destacar també que va ser fundador del MMU, més tard del CMMU, Centre d'Estudis de Matemàtica i...
Músiques automàtiques, no?
Així és.
És a dir, que d'alguna manera va impulsar, no?, la nova creació. I jo m'agradaria demanar-vos unes paraules finals, un titular. Com definiríeu a Xenakis com a figura destacada del segle XX? Borja?
Clar, ell sempre feia servir la paraula cervell electrònic, no?, per als ordinadors en els quals treballava. Però per a mi Xenakis és un cervell humà.
Doncs... Per a Borja és un cervell humà. Per a Álvaro?
Jo em quedaria en la paraula intertextualitat, perquè agafa el món de les matemàtiques, de l'enginyeria, i el fusiona amb la música, i la veritat que crea un personatge que va més enllà de les fronteres que coneixíem. Per tant, jo penso que és molt útil i ha portat molt a que és el segle XX.
Doncs... amb eixes reflexions acabem este programa especial dedicat a Xenakis en el seu any, en el centenari del seu naixement, i vos animem a que escolteu tota la seva música i escolteu més encara tots els programes de Microcosmos que queden per vindre i que estem convençuts de que vos agradaran. Així a la UPV Ràdio, 102.5 de la FM, ens podeu escoltar a radio.upv.es, Spotify, iVox, YouTube, seguir-nos a xarxes. Gràcies a Sarizorio, que està a la producció. Álvaro, gràcies per estar ací.
A tu.
Borja, moltes gràcies pel programa d'avui.
Gràcies a tu.
I m'agradaria tancar el programa amb una reflexió del propi Yanis Xenakis sobre la seva música, i amb això tanquem. La música tradicional no m'agradava, cosa que em va incitar a buscar una altra cosa. No volia ser ni serial, ni tonal, ni el que fora. Aleshores em va tocar fer assajos. Aquesta perspectiva diferent de la música s'ha convingut en part de la meua sang, però a l'època en què la vaig posar a punt era una idea totalment nova.
Microcosmos.